Hola, bon dia. La carta del Papa publicada dimecres pel diari La República en resposta a un escrit del director d'aquest rotatiu, Eugenio Scalfari, ha tingut una gran repercussió en les últimes hores amb noves missives que mostren que Francesc ha connectat amb el món intel·lectual laic. Entre altres personalitats, el rabí de Roma, Riccardo Di Segni, diu que aquest pontificat no deixa de sorprendre, no pas perquè les idees expressades pel pontífex siguin heterodoxes, sinó per la força amb què les expressa i la capacitat de trobar escolta i ressò. Per la seva banda, el filòsof i polític italià Massimo Cacciari considera que les reflexions del Sant Pare reprenen les idees del cardenal Carlo Maria Martini quan promovia el diàleg amb els no creients. També hi diu la seva el teòleg suís Hans Küng, que el Papa Francesc anima el diàleg amb els no creients i, a més, segons les seves paraules, el practica. Canviem de tema. A casa nostra, l'Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, ACID, ha organitzat per demà un concert solidari a benefici de les persones amb intel·ligència límit. Serà a les 9 del vespre a l'Aliança del Poble Nou, amb l'actuació del grup Gospel Gràcia. Els organitzadors han explicat que es poden comprar entrades fins demà mateix, a l'hora del concert, a la mateixa Aliança del Poble Nou de Barcelona. També hi ha temps fins a les 12 d'aquest migdia a la recepció de l'entitat al carrer Siracusa 53. L'ACID, una associació que ha tingut 19 anys, treballa des de l'atenció integral per millorar la qualitat de vida precisament de les persones amb intel·ligència límit. I recordem que ahir el nou secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin, que assumirà el càrrec el 15 d'octubre, deia que les reformes del Papa Francesc dins l'Església no pretenen tornar al passat, sinó tornar als principis fundacionals de la mateixa Església. Ho deia en una entrevista al Diari Universal de Venezuela, país del qual fins ara ha estat el nunci del Papa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7. Ràdio Estel, sempre amb tu.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Una hora de cançons, contes i entreteniment per tota la família. Escrit i realitzat pel grup Ara va de bo.
Chercher de l'eau sur son dos. Le matin, le soir, dans des jars, Anéo va chercher à boire.
Anéo va chercher de l'eau, va chercher de l'eau. Anéo.
Demain, ses sœurs, ses frères, ils marchent dans le désert. La brebis, l'agneau, la vache et le veau ont toujours besoin d'eau.
Anéo,
chercher de l'eau. Anéo. Ses pas dans le sol font comme des ligoles d'où le sable s'envole. Il revient du puits, il sourit, sa chanson parle de la pluie. Sur son dos qui l'emporte aussitôt. Anéo, va chercher de l'eau, va chercher de l'eau. Anéo.
Hola a tothom, em dic Magdalena Sacarina. Avui tenim un convidat especial que es diu com vostè, avi Quim. Que em sent?
Ai, perdoni, Sacarina, però estava llegint tot aquest bé de Déu de llibres que té damunt la taula d'en Joaquim Carbó i, és clar, no l'escoltava.
Doncs miri, jo li deia que tenim un convidat molt especial. Aquí als nostres estudis del Gripau Blau tindrem l'autor de La casa sota la sorra i també de tots aquests llibres que vostè estava mirant, en Joaquim Carbó.
Caram, això sí que estarà bé. Doncs miri, sap què li dic, Sacarina? Que surto de l'estudi i escolto l'entrevista i, si puc, no diré ni piu per no molestar. En Joaquim Carbó, els de Cavall Força. Ja fa molts anys que llegeixo jo en Joaquim Carbó.
avui tenim amb nosaltres Joaquim Carbó. A Joaquim Carbó, moltes gràcies per venir al Gripau Blau. Li voldria fer una entrevista, ja que ha sigut tan amable.
Bé, amb molt de gust. A mi m'agrada molt parlar. No sé si podré parlar molt perquè tinc el coll enrogallat, però procurarem contestar totes les vostres preguntes, a veure.
A veure, és veritat que vostè és dels escriptors que més llibres ha publicat a Catalunya?
Podria ser que sí, eh? No sé si s'han llegit tots, però n'he publicat una pila. A veure, no sé, més o menys... No sé, deixa'm rumiar un moment a veure si me'n recordo de quants n'he publicat. Em sembla que passen de 100, em sembla que passen de 125, a 126, a veure, aquell de 128, 132 llibres, sí.
Oi, són molts. I quants n'ha venut? N'ha venut molts?
Per sort no els he venut jo, els han venut els llibreters, oi? Perquè si els hagués hagut de vendre tots jo estaria molt cansat, molt cansat. A veure, hi ha alguns que s'han venut molt bé, com la Casa sota la sorra, que és el llibre meu que s'ha divulgat més, que se n'han venut, no, això no sé bé el nombre, però se n'han fet 80 edicions. 80 edicions vol dir que en van fer 2.000, es van exaurir, llavors en van fer 2.000 més, i així de mica en mica, doncs, potser algunes vegades no han fet 2.000, però han fet 1.500, doncs passen de... Se'n van cap als 300.000, em sembla. Això és molt. I d'altres llibres se n'han venut molts menys. N'hi ha alguns com L'última casa, que és un llibre de la família de la casa sota la sorra, que és l'últim de tots, que em sembla que se n'han venut només 600 o 700.
Sacarina, Sacarina!
Què passa, Rita?
Ha arribat un senyor que va en moto i no para de fer preguntes i s'ha ofert a investigar qualsevol misteri.
A veure, Rita, tranquil·la. Mira que tenim un convidat i a lo millor ha vingut acompanyant el convidat.
Ah, ha vingut en moto. Sí, amb una, que era com una vespa, potser, més o menys.
Sí, una vespa. Sí.
Ah, doncs així era, no hi ha dubte, era en Felip Merlot, que és un amic meu, un detectiu molt tendre, que no l'he arribat a veure perquè aquí fora al carrer hi havia una mica de soroll i ell, que és molt tafaner, immediatament s'ha ficat allà al mig i deu estar investigant, segurament. Però després ja m'ho explicarà i quan m'ho hagi explicat potser en farem un llibre d'això també.
No saps el que t'has perdut. De gent com jo no corre, ni aquí, ni arreu, ni Andorra. Escull, jo obro l'ull, pitjor per tu, si no t'adones del bon partit que sóc jo. Tinc molta terra i vissa, i dòlars a Suïssa, i això, de debò, no dissimulis, t'agrada prou. Aquest petit inventari, i encara hi manca alguna banca, i un iot, un Mercedes i un Rolls. Pitjor per tu, si no m'estimes, no saps el que t'has perdut. Un món fet de mantega, que a mi no hi ha pa i ceba, segur, ben segur.
Hola, sóc en Rentemplant, el gos d'en Lucky Luke. Em sembla que això és el Gripau Blau. Quan s'acabi, faré una becaina.
senyor Carbó, a veure, de les seves obres s'han fet còmics, teatre musical, titelles... Vostè deu ser molt ric, oi? Es deu haver passat tota la vida escrivint...
A veure, tota la vida, no. En primer lloc, hauria de contestar el primer que m'has preguntat, que si m'he fet molt ric. No m'he fet molt ric. D'escriptors molt rics n'hi ha alguns a Amèrica, que allà diu que lliguen els gossos amb llangonisses. Però nosaltres, doncs, som més modestos. Si de tots els llibres que he escrit, aquest centenar i escaig, n'hagués venut els mateixos que he fet de La casa sota la sorra, llavors sí que seria molt ric i hauria vingut aquí amb una avioneta, segurament, o bé m'hauria despenjat amb un paracaigudes des d'un helicòpter, o m'hauria emportat amb una, com se'n diuen aquests cotxes tan llargs, així, una limusina, ara això mateix, una limusina, s'hauria fet això, però com que doncs, no he tingut una sortida tan important, doncs he vingut en metro, i llavors, doncs, l'altra cosa que em preguntaves, que era si m'he passat la vida escrivint, doncs he de dir que he escrit molt, però he anat molt al cinema, que m'agrada molt, he anat molt al teatre, que m'agrada molt, he escoltat molta música, i alguna vegada vaig a la muntanya. En una ocasió vaig portar un parell de titellaires amb una font que hi ha per allà a Castellterçol, i vam fer una bona caminada i vam xerrar pels colzes.
Sacarina!
Què passa, Rita?
Dos nens m'estan fent la guitza amb una cabra. Fins aquí podíem arribar. I diuen també que van amb el convidat.
Rita, tranquil·la. Ja ho hem dit. Deu ser el senyor Carbó que ha vingut aquí amb algun amic.
Esclar, és que jo quan vaig pel món, vaig amb això que dèiem ara fa un moment del Felip Marlot, que m'acompanya, encara que no anem junts, doncs anem cap al mateix lloc. I en aquest cas, ja heu vist... Uns nens amb una cabra, eren en Marc i la Meritxell, que són els protagonistes d'un llibre meu que es diu El País de les Cabres. I després encara hem viscut més aventures. Vam escriure El gos del metro, vam fer que El gos del metro és un llibret molt, molt divertit, que aquests nens ajuden a salvar un gos que ha caigut a les vies del metro de Barcelona. El servei municipal es va portar molt bé, va paralitzar el servei, i aquests nens, amb una colla de gent gran, es van dedicar a buscar el gos perquè no li passés un metro per sobre.
M'he vist la rialla al mirall. Avui era tot gris, fins que he fet un gran batall. No tinc cap cavall, ni cap gos, ni cap gat, però tinc una tortuga amb cara de tossuda. No tinc cap avió, ni cotxe, ni tractor, però ja no duc rodetes quan vaig en bicicleta. tot feliç, m'hem la rialla mirant. Avui era tot gris, fins que he fet un gran batall.
Ei, noi! Soc en Michelangelo! Les tortugues ninja!
Escoltem el Gripau Blau! No us ho perdeu!
Apa, adéu! Home, bunga!
Me'n vaig a menjar una pizza.
Senyor Carbó, escolti, miri, una cosa que m'encurioseix molt. Vostè de petit, què llegia? Quins llibres llegia vostè?
Hauríem de precisar una mica més i dir de quan un és petit. Jo hauria de dir que quan jo era petit, llibres per nens petits n'hi havia molt pocs o no n'hi havia. Me'n recordo d'un, això sí, que em van regalar, que em sembla que era durant la guerra, així estic parlant de més de 70 anys endarrere, o 80, que es deia Chinchon Chinchan, que era molt bonic, era un conte de xinesos, evidentment, oi? Perquè, esclar, aquí no hi ha ningú que es digui Chinchon Chinchan. I l'altre era el Tim l'Intrèpid, em sembla, que me'n recordo la mar de bé. Però després, a part d'això, vaig tardar molt de temps a tenir llibres. I quan m'hi vaig posar amb afició de debò, havia de llegir llibres per la gent gran, perquè la major part dels llibres que es publicaven eren per la gent gran. I com que a mi m'agradava molt llegir, m'ho passava tot, em sembla.
Escolti, i vostè, això d'escriure, quan ho va començar a fer? Quan va començar a escriure, vostè?
Clar, començar a escriure, què vol dir això? Jo penso que vol dir dues coses. Es pot contestar dues vegades. Dir, quan vaig començar a escriure a l'escola, a aprendre les primeres lletres, que va ser així que hi vaig anar a l'escola, que va ser, doncs, cap a finals de la guerra, em sembla que era. Estic parlant del segle passat, però molt endarrere del segle passat. I després, quan vaig començar a escriure contes, que això ja va ser doncs, més endavant, quan ja era... Em sembla que va ser quan ja era una persona casada, que tenia un fill i que havia d'estar moltes hores a casa, i llavors per omplir el temps que em sobrava, doncs se'm va acudir que el podia omplir escrivint contes. Se me'n va acudir un, i a partir d'aquest, doncs llavors ja no he parat, i n'he escrit un sense parar, un darrere l'altre.
Sacarina, sisplau!
Què passa ara, Rita? Mira que no pares de molestar, eh?
Això sembla un col·legi. Hi ha una colla de nens que estan jugant a pilota a la recepció i ja m'han trencat un gerro. Oh, i a més van amb un gos que es diu Pinxo. Així no es pot treballar.
Rita, ja t'he dit que no t'has de posar tan nerviosa, que deu ser algun acompanyant del senyor Joaquim Carbó.
Esclar, home, esclar, perquè jo quan vaig pel carrer tothom em mira, perquè porto al darrere una quantitat de personatges impressionant. I en aquest cas, evidentment, deuen ser els nois del Tatano, suposo que són uns personatges que em vaig inventar, que doncs, són uns nanos molt... els amics d'una nena que es diu la Neus, és una nena que es diu Neus, que a la seva escala hi viuen altres nens i nenes, que té uns cosins, i que un dia hi va arribar a l'escala del costat un xicot de color amb la família i van a la mateixa escola i juguen i es diverteixen i sobretot doncs, es diverteixen encara més amb l'ajuda d'un gos que es diu el Pinxo, que és molt simpàtic i és una mica poruc, no és pas un gos d'aquests que borda, sinó que quan passa alguna cosa que fa una mica de por, doncs encongeix la cua i s'amaga darrere d'unes cortines perquè no ho vegin.
Ai, Pinxo, que m'estriparàs les mitges, no siguis tan juganer.
Menja molta fruita i algun gelat. Quan arribo a casa em puc... quasi desconsolat. Jo li vaig somriure i em va mirar. Quan va obrir la boca va fer... T'estimo molt. Té dues banyetes a dalt del cap i la cua prima de llangardaix. Unes dents petites que no fa mal i cames curtetes com un pardal.
Ràdio Estel, el Gripau Blau. Una hora de cançons, contes i entreteniment per tota la família. Escrit i realitzat pel grup Ara va de bo.
Avui amb nosaltres, el Gripau Blau, tenim l'honor d'estar amb l'escriptor Joaquim Carbo, que ha escrit, a part de molts llibres i contes, també a les revistes Cavall Fort i El Tatano. I voldríem saber, senyor Joaquim Carbo, si fa molt temps que hi treballa, en El Tatano i a Cavall Fort.
Tota la vida del Cavall Fort i del Tatano, perquè jo vaig ser un dels fundadors del Cavall Fort, més que fundador, vaig ser un dels col·laboradors, el primer col·laborador que va escriure contes per al Cavall Fort. Estem parlant del mes de desembre de Nadal de l'any 1961, que va ser quan va néixer la revista Cavall Fort, i vaig publicar un conte que no sé si me'n recordaré com es deia. Ah, sí, es deia El maquinista de Cotentén, que era una història d'un maquinista que anava amb el tren, li saltava, era del temps que els trens eren trens de vapor, que anaven amb carbó, li saltava una guspira, se li cremava una mica la granota que portava, i llavors la feina d'ell era, pobre home, per aturar el foc i per aturar el tren perquè ningú prengués mal. I a partir d'aquí, doncs, a Cavall Fort em sembla que n'he publicat doncs, gairebé uns 300 de contes. I després, més endavant, vam fer el Cavall Fort pels més petits, que era el Tatano, i en el Tatano també va ser quan em vaig treure de la màniga el personatge aquest de la Neus, que és una nena molt eixerida i que té uns amics tan eixerits i simpàtics com ella.
Escolti, però jo, el Cavall Fort, em sembla recordar que també he llegit algun article seu a part de contes. Vostè també els ha escrit, no?
Jo el Cavall Fort hi he fet de tot. He fet articles, he fet entrevistes. Una vegada vaig fer una entrevista amb un titellaire que es deia, que fa molts anys que el conec, un tal Jordi Roure, no sé si us sona a vosaltres, que, doncs, que tocava la guitarra, ho tocava tot i cantava com els àngels. I des de llavors que som molt amics, sí, sí, i tant.
Sacarina, avui no hi ha manera de fer sudokus tranquil·la, vull dir, de treballar bé.
Què passa, Rita?
Hi ha un senyor que encara no he aclarit si es diu Pere Vidal o Peter Whittle, que va amb un amic seu que es diu Henry Baluba, i parlen d'un senyotí que no és amic seu. Jo ja els he dit que aquí no treballa cap senyotí i que m'expliquin què volen. Home!
Però, Rita, que no t'ho he explicat prou bé. que hi ha el senyor Joaquim Carbó amb nosaltres i que té molts, 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 molts amics. Ara li pregunto.
Esclar, esteu parlant dels personatges de la casa sota la sorra. El senyor Tia és el dolent, és un dolent, un malvat terrible, terrible, que si un dia el veieu pel carrer ja podeu apretar a córrer perquè podeu estar segures de que us robarà la cartera o us en farà una de grossa. I, per sort, de vegades l'empaiten el Pere Vidal i l'Henri Balua, que són els que el fan tocar de peus a terra i no li deixen fer les maleses que voldria fer. Tot això ve d'una història molt llunyana que es va publicar fa molts anys, allò que ja hem dit de la casa sota la sorra, i de tant en tant encara els veig, aquests personatges. El senyor Tino, el senyor Tino el vull veure ni en pintura, però els altres dos, el Pere Vidal i l'Henri Balua, encara no fa gaire van passar per casa. I van passar per casa i ho vaig explicar això en un llibre, vaig escriure una novel·la de la trobada que vam tenir a casa, que es diu L'última casa. Aquests llibres de la casa sota la sorra amb aquests personatges els dibuixava un dibuixant de Molins de Rei que es deia Josep Maria Madurell, que eren molt amics, però que ara ja no en pot dibuixar més perquè el pobre Madurell doncs se'n va anar d'aquest món. I ens ha quedat un record sempre d'una amistat i d'un treball doncs, molt eficaç. El Madurell era el que dibuixava un personatge que els lectors dels últims temps de Cavall Fort ja no se'n recorden perquè no l'han arribat a conèixer, però que els més antics saben que era en Jep Esports, en Jep i Fidel, que era un personatge que no fallava mai en el Cavall Fort.
Senyor Carbó, a més d'escriure els contes, li agrada explicar-los a l'escola o a la seva família, o així, o només els escriu?
Jo diria que els contes pràcticament només els escric. Jo el que he parlat molt amb la família, i sobretot amb els nois i noies de les escoles, ha estat dels meus llibres, dels llibres que escrivia i dels contes que publicava. Però explicar-los em costa molt. Una vegada ho vaig provar i sembla que me'n vaig sortir, però no m'han quedat moltes ganes de repetir-ho. I és aquest ofici d'anar per les escoles explicant-ho, perquè me n'havia fet un tip, doncs de mica en mica l'he hagut de deixar córrer perquè tinc un coll una mica delicat i llavors, doncs, quan havia parlat molta estona, se m'irritava, havia de prendre píndoles i com que les píndoles no m'agraden, m'estimo més menjar un bon plat de nata amb maduixes, doncs ho he deixat córrer i em dedico a la nata amb maduixes en lloc de les píndoles.
Sacarina, ara sí que per aquí no hi passo.
Què passa ara?
M'anuncien que vindran la colla dels 10 amb patins i això ja no ho aguanto. Quin rebombori d'emissora! I a sobre ningú fa cas del rètol que posa silenci, com a totes les emissores. Estic tipa de gossos, cabres, detectius i nens amb patins. Me'n vaig, dimiteixo, ja us ho fareu.
Rita, però Rita, no te'n vagis. Dona, que deuen ser més personatges, però escolta'm, però que hem d'acomiadar. Bé, ja ho faig jo sola. Bé, senyor Carbó, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui. Li agraïm molt tot el que ens ha explicat i serà qüestió de saber més dels seus personatges, avui o un altre dia, i que ens ho pugui explicar. I a la Rita, disculpi-la, ja li explicaré com va tot perquè s'ha posat una miqueta nerviosa.
Bé, i tant, a mi no m'agrada que la gent es posi nerviosa perquè llavors de vegades fan bestieses i tots aquests personatges d'aquesta colla eren uns altres personatges d'una novel·la meva també que es diu La colla dels 10 i després encara en van fer una altra que es deia L'home de Múnich i que són 10 nanos que són molt trempats, molt eixerits, que es van inventar de jugar a bàsquet sobre patins i van fer una mica de detectius en una ocasió, van salvar amb un amic que tenia molts problemes familiars perquè hi havia tota una intríngulis amb uns gàngsters mafiosos i se'n van sortir sense trompades, perquè a mi m'agrada, d'acord amb el meu amic Felip Merlot, que sempre m'ho diu, que les coses si es poden arreglar per les bones és millor que no pas per les males, doncs es van arreglar doncs, de bona manera i no pas amb trets i polseguera, com acostuma a passar amb les sèries aquestes de detectius que tenen la pistola molt fàcil.
Vull una campana, vull un campanar, aquella campana que ja no està. Allà dalt, si Déu està bé, vull pujar a tocar i amics, deixeu-me fer. Vull repicar festa i no tocar mort, allunyar tempestes, fer venir la sort. Vull pujar i cridar la gent, que ja ha arribat l'hora i llancem diners al vent. Vull pujar i tocar sense parar cada moment. Que vingui avui el campanar tota la gent. Vull tocar ben fort que des de dalt per tot se sent. El nom que arribarà fins a ponent. Vull una campana, vull un campanar, aquella campana que allà està. Allà dalt, si Déu està bé, vull pujar a tocar i a mi deixeu-me fer. Ja he tocat sense parar cada moment. Vull que vingui avui el campanar tota la gent. Vull tocar ben fort que des de dalt per tot se sent. El toc arribarà fins a ponent. I no toca la mort, allunyar tempestes, fer venir la sort. Vull pujar i cridar la gent, que ja ha arribat l'hora i llancem diners pel vent. Que ja ha arribat l'hora i llancem diners pel vent. Que ja ha arribat l'hora i llancem diners pel vent.
El cargolí verd.
Una vegada, a Eivissa, Aquesta illa de mar molt blava i casetes molt blanques, una mare va decidir un dia de primavera d'anar amb la seva filla, na Neus, a fer un vol pel camp. Feia un matí tebi i assolellat, i les dues s'entretenien caminant i mirant la mar, fins que arribaren a un turó cobert de farigola i margarides.
Ah, quin lloc més vell! Aturem-nos per reposar-hi.
Mira, mare, un cargol! Mira que és petitó! Si és de color verd!
I ben verd, però mira, sembla que estigui trist.
Vols dir, a veure?
I alhora que és, aquest cargolí hauria de ser a l'escola?
Mare, què dius? Els cargolets tenen escola, també!
Encara no havien acabat de pronunciar aquestes paraules quan el mag de l'illa, perquè ja se sap que Eivissa és una illa màgica, els concedí la gràcia de tornar-se menudes, tan menudes fins a poder entrar dins del món dels cargols verds.
Ah, i ara què ens passa?
Mare, on anem?
Ai, no ho sé, però dóna'm la mà i no tinguis por.
Al cap d'una estona es trobaven en un món meravellós i estrany, on tot era molt petit. Molt petit. Hi havia casetes blanques, caminets, arbredes menudes. Dalt d'un turonet hi havia l'escoleta dels cargols. Aleshores, el cargolí verd, que encara eren velles, aixecà el capet i, mig mort de vergonya, els va dir:
aquesta és la meva escoleta. Aquí ven cada dia. Avui, però, m'he escapat perquè tenim lliçó de cant i jo ho faig molt malament, això de cantar. L'última vegada els companys es van riure molt de mi.
Noi, doncs això no pot ser. No has de fugir mai més.
No, no ho has de fer. Al costat on t'hem trobat hi havia uns ànecs que, si t'arriben a veure, t'haguessin menjat.
Si estàs avergonyit de cantar, jo t'acompanyaré a l'escola i parlaré amb la mestra. Però m'has de prometre que no fugiràs mai més.
Ho promet.
I els tres se n'anaren fins a l'escoleta, i allà la mare tocà a les portetes. Toc, toc, toc!
Oh, i què és això? Mai no havia vist un cargol tan estrany.
És clar que no! Nosaltres no som cargols!
No, jo som una senyora i aquesta és la meva filla Neus. És que hem trobat aquest cargolí verd que havia fugit de l'escola.
Se l'hauria pogut menjar una gallina o esclafar un cotxe.
És que no podia ser un altre. No es pot imaginar com és de desobedient. Sempre trobo una excusa per tal de no venir a la classe de cant. Quan no té mal de cap, li fa mal la panxa de tant de menjar fonoll. No sé què en farem d'ell.
Senyoreta Cargolina, jo li asseguro que no ho faig amb mala intenció. És que cant tan malament que m'avergonyesc de fer-ho davant els companys. Tinc por que se'n riguin una altra vegada.
Ah, no m'ho havies dit mai, això, fillet. Si me n'haguessis parlat, ja m'hi hauria mirat més. Apa, ara entra a la classe. Si volen, poden quedar-se una estona i sentiran cantar els nois. O ho fan molt bé.
Sí, mare, sí! Quedem-nos i els escoltarem!
Bé, bé.
La senyoreta Cargolina pujà a la tarima, agafà una vareta de llong i va donar uns copets a la taula. Tots els cargolins es van aixecar alhora i van començar a cantar. L'únic que no cantava era el cargolí verd. S'estava calladíssim, assegut a la darrera fila.
Vinga, canta! Canta amb nosaltres!
Tant i tant va insistir la senyoreta Cargolina que a la fi el cargolí verd s'animà i es va posar a cantar.
Mi senyor cargol, que entre casa vas a missa. Mi senyor cargol, que vius en el camp de missa. Mi senyor vine a la tarda cap no, a veure sa posta, sa
Però ho feia tan i tan malament que els seus companys no van poder aguantar-se el riure. El pobre Cargolí Verd, com sempre que estava trist, li caiguera les banyes damunt el front.
Callau, callau! Està bé, no cantis. Ja ho sent que cantes malament, però jo t'ajudaré. Cada dia, en acabar la classe, assallarem una estoneta tu i jo sols i així podràs cantar amb els altres el dia de fi de curs.
Na Neus i sa mare varen quedar tranquil·les en saber que la senyoreta Cargolina es preocuparia d'ensenyar a cantar el Cargolí Verd. I tots els cargolins, per celebrar-ho, varen cantar aquesta altra cançó. Tot just els cargolins acabaren de dir l'última paraula de la cançó que na Neus i sa mare van notar que tornaven a créixer cada vegada més.
I ara? Què ens torna a passar?
Ei, mira com han creix tot el cos!
En un tres i no res, es van trobar altra vegada el turó cobert de farigola i de margarida. Ara no sabien ben bé si tot allò havia estat un somni o si els havia succeït en realitat. Miraren al seu voltant. Tot estava igual que abans, només que el Cargolí Verd ja no hi era. Mare i filla es van mirar i comprengueren que si explicaven el que els havia passat, no se'ls creuria ningú. Així que van guardar-se el secret per elles soles i, conte acabat, si no és mentida, és veritat.
Tenemos que oír a Gripau Blau. No ens ho podem perdre, jefe. No ens ho podem perdre.
Si alguna vegada et trobes suant i estàs envoltat de palmera gegant, pels peus et ensorren i tens molta set.
Que has anat de viatge al desert.
Si pel contrari tinguessis molt fred, veiessis pingüins, foques i ossos polars, no hi donis més voltes, no trenquis el cap.
Cap al nord has anat a parar.
Si és que pateixes de mal de panxa,
aturen de viatge que el metge.
Tot jugant t'has torçat el turment,
aturem de viatge que el metge.
Si et puja la febre o et pica la pell,
aturem de viatge que el metge.
Si et fa mal l'orella o agafes la grip,
aturem de viatge que el metge.
Si tinc mala sort i no trobo cap metge, allargaré el meu viatge. No et preocupis, no perdis coratge,
aturem de viatge que el metge.
Veus unes mones i uns micos saltant, plantes falgueres i mosques volant, molts animals corrent per l'herba.
És que has anat de viatge a la selva.
Si vas a l'Orient i trobes a gent conreant camps d'arròs i vivint diferent, si van tots contents i amb gran disciplina.
És que has anat de viatge a la Xina.
Si és que pateixes de mal de panxa,
aturem de viatge que el metge.
Si tot jugant t'has torçat el turment,
aturem de viatge que el metge.
Si et puja la febre o et pica la pell,
aturem de viatge que el metge.
Si et fa mal l'orella o agafes la grip,
aturem de viatge que el metge.
Si tinc mala sort i no trobo cap metge, allargaré el meu viatge. No et preocupis, no perdis coratge,
aturem de viatge que el metge.
Thank you. pateixes de mal de panxa.
Et durem de viatge que el metge.
Si tot jugant t'has torçat el turment.
Et durem de viatge que el metge.
Si et puja la febre o et pica la pell.
Et durem de viatge que el metge.
Si et fa mal l'orella o agafes la grip.
Et durem de viatge que el metge.
Si tinc mala sort i no trobo cap metge, allargaré el meu viatge. No et preocupis, no perdis coratge,
et durem de viatge que el metge.
Si vius a la selva o mig al desert, si ets de la Xina o bé del Pol Nord, si no et trobes bé i no saps el per què,
sempre hi ha d'haver un metge per tothom.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Una hora de cançons, contes i entreteniment per tota la família. Escrit i realitzat pel grup Ara va de bo.
Fins aquí el programa d'avui. Us hem acompanyat amb cançons, contes, poesia i la millor música d'arreu. El Gripau Blau és un programa escrit i realitzat pel grup Ara va de bo. Fins aviat, us esperem!
Ràdio Estel.
Any Espriu 2013. La frase del dia.
Estimava amb una singular predilecció els llibres bonics, ben acabats, pulcrament impresos.
Ràdio Estel amb l'Any Espriu 2013. Thank you.
Una altra obra més de temàtica mitològica en la prosa d'Espriu són els contes d'Ariadna, el laberint grotesc. Però potser la més curiosa és Les roques i el mar i el blau, publicada el 1981. Recull de breus descripcions de personatges mitològics escrits intermitentment entre 1975 i el 1981. Les diferents descripcions tenen l'estil d'Espriu, fresc i irònic. Totes són ben diferents, descrivint tant un sentiment amb passió com frivolitzant un conflicte amb els elements recurrents de la seva obra, l'utilització del seu pseudònim Salom o dels personatges ficticis com Magdalena Blasi. Fusiona el seu propi món mític amb el de la mitologia grega, ordenant-la en 100 proses des dels orígens dels déus olímpics fins als herois mítics de l'Iliada i de l'Odissea. La influència mitològica clàssica en l'obra de Salvador Espriu és clarament molt gran, però també és digna de menció la visió que ell en tenia. En la tercera i última edició corregida que va fer de la seva obra de temàtica mitològica, Les roques i el mar, el blau, va incloure un text breu d'agraïment per l'acollida que havia tingut l'obra i també un aclariment que deixà molt clara la seva visió sobre la mitologia clàssica.
Any Espriu 2013.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles... Però, esclar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur.
Ser cristià és més aviat saber que on viu sol i sempre del do rebut. Per això només es pot ser just quan es dona, quan el pobre agraït pel que li han donat ho reparteix amb generositat.
Benet 16.